Reprenem la sessió i és per mi un plaer de presentar el doctor Santiago Izquierdo, que és professor del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Ha centrat la recerca en la història del catalanisme polític, en l'edat de plata de la cultura espanyola, la història de la Segona República i de la Guerra Civil. Té moltes publicacions que ara no esmentaré, però em sembla que la seva intervenció la podem esperar amb il·lusió i amb goig, perquè és una persona que coneix molt bé el tema. Avui ens parlarà de Pere Coromines, política, economia, cultura. Tindrà uns 40 minuts, oi? Si estem d'acord, oi? Com els altres ponents, i després faríem col·loqui. Per tant, doctor Izquierdo, tens la paraula.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la presentació. Faré el que podré, faré el que podré. I abans de començar, i com és preceptiu sempre en aquests casos, i a més ho faig amb molt de gust, volia agrair a la Càtedra Ferrater Mora que m'hagi convidat a prendre part en el simposi per parlar d'un personatge amb el qual m'uneix una relació ja llarga, no? Una relació d'amor-odi, més amor que odi, tot i que hi ha hagut una miqueta de tot, perquè és un personatge complex, en Pere Coromines, ara en parlarem. Un personatge, el títol del simposi és El gran polifacètic, i és veritat, és un personatge doncs, veritablement molt polifacètic, que toca molts camps, toca, com diríem vulgarment, moltes tecles, tant a nivell de la política com de l'economia, la cultura, la cultura institucional del catalanisme, la literatura, ell és advocat. Per tant, són moltes facetes les de la vida de Pere Coromines, un personatge en ocasions contradictori, suposo que com tothom, d'altra banda, però amb una carrera tan dilatada pel que era, diríem, els estàndards de l'època. Coromines va viure entre el 1870 i el 1939, que són, doncs, diríem, molts anys. Molts anys, evidentment, de finals del segle XIX i començaments del segle XX. Les esperances de vida eren més baixes i, per tant, té una vida relativament llarga i que aprofita bé per fer-se present en tots aquests àmbits dels quals parlarem ara. Intentaré no repetir el que ja s'ha anat dient tant en les ponències i comunicacions d'aquest matí com ara en la ponència de la tarda. Per tant, com s'acostuma a dir sempre, no? Els ponents que parlem dels últims o a les segones sessions dels simposis, doncs, acostumem a repetir el que ja s'ha dit en algunes de les ponències i comunicacions que ens han precedit. Intentaré no repetir-me gaire i intentaré, a veure si sóc capaç de fer-ho, presentar de forma breu i fins i tot superficial la biografia de Pere Coromines, tenint en compte totes aquestes facetes seves, política, economia, cultura en un sentit ampli. Per tant, a veure, aquests 40 minutets, 40-45 minutets, intentaré ser molt breu per presentar, doncs, això, Pere Coromines. Fins ara l'hem estat veient en petites píndoles, no? Des de la literatura, des de la sociologia, des de la filosofia. Doncs ara intentarem posar una mica en ordre totes aquestes peces del puzzle per intentar obtenir una visió global del personatge, des de tots aquests àmbits. Per fer-ho, he preparat un document, és aquest, compartir, per fer d'alguna manera més ara, per fer més, anava a dir més divertida, no és la paraula, però per fer una mica més didàctica o més atractiva la meva presentació, per anar a veure algunes imatges i alguns fragments breus de la biografia de Coromines i m'ha semblat que una bona manera de fer-ho era preparant aquest document, que em servirà de guió i que ens servirà una mica a tots plegats per capbussar-nos, no? Per aquesta biografia llarga i complexa de Pere Colomines i Muntanya. No? Els primers anys fonamentals, aquesta etapa de formació, evidentment no m'entretindré a repassar-la detalladament en absolut, ja s'ha fet en part aquest matí, també quan el professor Jordi Casasses parlava del republicanisme de Salmerón, parlava... doncs sí, efectivament, Pere Colomines, hi tenim la data de naixement, el 6 de maig del 1870. És veritat, és una família petit burgesa, amb arrels empordaneses, aquí a Barcelona. El jove Colomines és un alumne brillant durant la seva etapa de batxillerat. Continuarà sent brillant durant la seva etapa a la Universitat de Barcelona. Comença els estudis a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, el curs 1889-1890. Una etapa que el marcarà. Són uns anys importants per a la biografia de Colomines. Ell mateix ho diu en algunes de les seves cartes al seu germà Alfons, que el seu pas per la Universitat de Barcelona el comença a marcar en un sentit polític, fins i tot. En el sentit de que, com explica el mateix Pere Colomines, durant aquesta etapa d'estudiant universitari, intervé plenament en les, diríem, en les polèmiques universitàries de l'època, una universitat més laica, una universitat més progressista. Doncs Colomines intervé en aquelles polèmiques universitàries sempre en favor d'una universitat més oberta, més progressista, no tan laica. I, per tant, d'alguna manera, la seva, entre cometes, la seva carrera política ja comença a dissenyar-se d'alguna manera durant el seu pas per la Universitat de Barcelona. Són uns anys, a més, ho veiem aquí en pantalla, que Colomines ja es comença a acostar al republicanisme salmeronià, ho deia el professor Casasses aquest matí, el Partido Republicano Centralista, que havia fundat Nicolás Salmerón el 1887, és on comença la seva militància política un jove Pere Colomines, fins al punt que el 1893, ho veiem aquí, ja ocupa alguns càrrecs d'una certa rellevància en la direcció del partit, en l'àmbit local barceloní, però ja comença a evidenciar-se, diríem, com una jove promesa republicana, militant en aquest republicanisme centralista salmeronià, i no encara en aquest republicanisme més marcadament catalanista de les etapes posteriors de la seva biografia. Per tant, sí, és un jove universitari amb evidents interessos, diríem, republicans. Durant aquests anys comença a fer de redactor també, els anys 1893-1894 en el diari La República, unes col·laboracions periodístiques en les quals Colomines ja evidencia aquest acostament a un republicanisme progressista, a un republicanisme tèbiament autonomista, que comencen ja, d'alguna manera, a marcar aquesta incipient carrera política de Pere Colomines. Són uns anys importants en la seva formació. També s'ha dit, ho han dit els ponents i les ponents que m'han precedit en l'ús de la paraula, són uns anys importants aquests de formació, els de la dècada dels 90, i en el cas concret de Colomines ho són especialment. Per què? Doncs perquè en aquesta dècada, la dels 90, del segle XIX, es produeix de forma progressiva un gir en la seva evolució ideològica, en un sentit molt clar. En aquesta dècada dels 90, del segle XIX, Colomines, de forma progressiva, es va allunyant d'aquest republicanisme salmeronià per acostar-se ho veiem aquí, els cercles obrers, aquests obrers que el professor Casas es deia aquest matí que Corominas descobreix arran de la crisi finisecular, doncs sí, durant aquesta crisi finisecular, finals del segle XIX, es produeix aquesta evolució en el pensament de Corominas. Va desmarcant-se progressivament del republicanisme salmeronià i comença a acostar-se també de forma progressiva als cercles obrers i als nuclis modernistes que el portaran per un camí diferent del que havia mantingut fins a aquell moment. És en aquest sentit que us dic, que us apunto en aquesta diapositiva, que la seva evolució ideològica canvia i es va acostant cada vegada més a un, diríem, en un sentit anarquitzant. Per tant, Corominas s'està acostant a través dels nuclis modernistes al món anarquista, en una relació molt freqüent per a la joventut de finals del segle XIX. Aquests contactes entre modernisme i anarquisme són habituals en l'Espanya i en la Catalunya de finals del segle XIX. Acostament al modernisme vol dir, en el cas concret de Corominas, doncs el seu acostament al nucli o al grup modernista que havia sorgit al voltant de la revista L'Avenç, una revista L'Avenç que té com a homes forts, entre d'altres, ho veiem aquí, Jaume Massó Torrents o Joaquim Casas Carbó. Per tant, acostament al modernisme vol dir, en el cas de Corominas, acostament cap a aquest grup que s'aplegava al voltant de la revista L'Avenç. Acostament al modernisme també vol dir, en el cas de Pere Corominas, la seva participació en aquesta colla del Foc Nou, que actua sobretot entre els anys 1895 i 1896, una colla del Foc Nou, que era un grupet que es reunia, això ho explica Corominas, en algunes de les seves cartes i en fragments dels diaris i records, un grup de joves, no sé si dir-ne bohemis o no tan bohemis, universitaris, a finals del segle XIX, un grupet de joves que es reuneixen en un banc, deia ell, en un banc del carrer de la Gran Via de Barcelona per intentar canviar el món. I canviar el món és parlar de literatura, dissenyar algunes activitats més o menys anarquitzants, sempre a través de la cultura. No hem de pensar que l'activitat de la colla del Foc Nou era una activitat revolucionària, en el sentit de, exagero, posar els famosos petardos anarquistes a finals del segle XIX, no. Era un activisme anarquista, però des del vessant cultural. Per tant, en qualsevol cas, els vincles de Corominas cap al món obrer i al món modernista i anarquista són molt evidents en aquesta etapa de finals del segle XIX. Ja comença a quedar lluny, d'alguna manera, la seva militància en aquest republicanisme salmeronià, que no abandonarà del tot, però que dona pas a aquesta altra evolució en la, diríem, en el pensament de Pere Corominas. Tot això canvia radicalment arran del procés de Montjuïc. El procés de Montjuïc trenca de forma molt evident aquest acostament de Corominas al món anarquista. Evidentment, ho deia el professor Casasses aquest matí, ho deia mig en sèrio, mig en broma, jo també ho diré mig en sèrio, mig en broma. A mi tampoc, de moment, no m'han condemnat a mort. Dic això perquè, evidentment, aquest tipus de condemna, i Corominas serà condemnat a mort, marca un moment fonamental en qualsevol evolució biogràfica, també en la de Pere Corominas. I per tant, arran del procés de Montjuïc, del famós atemptat del 7 de juny del 1896, aquell atemptat anarquista al carrer de Canvis Nous de Barcelona, a la processó que sortí, la processó de Corpus, que està sortint de Santa Maria del Mar, aquella bomba anarquista, aquest fet marca un abans i un després en la evolució i en la biografia de Pere Corominas. No cal dir que Pere Corominas no va intervenir en l'organització d'aquell atemptat anarquista ni d'aquell ni de cap altre atemptat anarquista. El que passa és que Coromines és, ja el 1896, un jove universitari amb un cert prestigi en els cercles republicans, en els cercles anarquistes, i això l'assenyalava com a, per part de les autoritats, evidentment, com a una víctima propiciatòria, no? Com un dels acusats, un dels joves amb més influència en els cercles anarquistes i, per tant, com un dels possibles inductors d'aquell atemptat en concret, en absolut. Coromines no és inductor de res, ni d'aquest ni de cap altre atemptat. En qualsevol cas, pel seu passat immediat, serà acusat d'haver intervingut en la preparació de l'atemptat i serà sotmès a un judici, a un consell de guerra que el condemnarà a mort. No podem oblidar, també s'ha parlat en les sessions d'avui, de la revista Ciència Social, una de les fites importants també en la biografia de Coromines, en el sentit de que en aquesta revista Àcrata col·laborarà Coromines i d'altres, evidentment. També s'ha parlat d'Unamuno aquest matí. Unamuno també té alguns articles publicats en aquesta revista, Ciències Socials. Coromines també. Per tant, la seva participació, la seva col·laboració puntual en aquesta revista de tall anarquista, com era Ciència Social, també caracteritza molt el jove Coromines d'aquella etapa, com un jove molt actiu en els cercles republicans i, sobretot, com un jove també molt actiu en els cercles o entre els cercles obrers, especialment els cercles obrers anarquistes. En qualsevol cas, uns anys molt convulsos per la biografia de Coromines, sobretot arran del seu empresonament al castell de Montjuïc i la va condemna. Ho acabo de dir, el fiscal demana per Pere Coromines i alguns altres, evidentment, la pena de mort. Només voldria recordar la campanya que va començar en aquell just moment en favor de Pere Coromines, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Sectors molt importants de la classe política a nivell estatal i també a nivell local es mobilitzen en defensa de Coromines i, en gran part, això farà que aquesta condemna de mort es canviï. Aquesta pressió política i també l'evidència de que és conegut de tothom, que les condemnes, diríem, o que els testimonis que es van aconseguir dels presos en aquell procés de Montjuïc s'havien obtingut mitjançant tortures. Uns testimonis que injustament inculpaven Coromines i molts altres d'haver pres part en la preparació d'aquest atemptat. Això, aquest fet de que els testimonis s'han obtingut mitjançant tortures, la impressionant campanya política en defensa de Coromines farà que finalment aquesta condemna de mort sigui diríem, desestimada, i finalment la condemna que se li imposa són 8 anys de presó, que també seran commutats el 1897 per la pena d'exili. Estem en un govern, en els anys de govern de Práxedes Mateo Sagasta, que és el govern que finalment ens decretarà que la pena sigui d'exili. Un exili també s'ha dit aquí aquest matí, el País Basc francès, a Hendaia, un exili que en gran part el fa en companyia de la seva mare, que l'ha volgut acompanyar en aquests primers temps de l'exili. Després d'aquest exili al País Basc francès és finalment amnistiat pel govern i pot tornar a Espanya, inicialment a l'Empordà, per d'alguna manera estrenya aquells llaços familiars que ja l'unien amb l'Empordà, per tradició familiar. Per tant, ja pot tornar a Espanya, però en cap moment es decideix venir a Barcelona per raons òbvies. El record de l'atemptat és encara molt present. Coromines té, ho dic així, molts enemics encara a Barcelona i, per tant, entenc que no pot tornar a Barcelona i decideix passar part d'aquest retorn immediat a Espanya, a l'Empordà. d'allà marxarà a Madrid, que són uns anys o uns mesos, uns quants mesos, molt decisius en la biografia de Coromines, per diverses raons, per raons professionals i també per raons personals. A partir de l'octubre del 1898 ens trobem ja amb un Pere Coromines instal·lat a Madrid. I l'estada a la capital és important per diversos motius. Primer, a nivell acadèmic, per exemple, aprofita la seva estada a Madrid per doctorar-se en dret, amb la tesi que vostès tenen aquí en pantalla, les idees jurídiques en el poema del Cid. Són uns mesos, una estada que també serà aprofitada per Coromines per ampliar els seus estudis en economia, uns estudis que tan útils li seran després quan torni a Barcelona. També aprofitarà els mesos de Madrid per intervenir en diverses campanyes en demanda de la revisió del procés de Montjuïc. Són uns moments decisius també des del punt de vista literari. S'ha parlat abastament al llarg de les sessions precedents d'aquest component literari en la biografia de Pere Coromines. Doncs, sí, una de les seves principals obres, Les persones imaginàries, és publicada l'any 1899, primer en edició catalana i un any després, el 1900, en versió castellana. Un llibre fonamental per entendre el jove Coromines. El jove i el no tan jove Coromines, però com a mínim per entendre el jove Coromines, perquè Les persones imaginàries és, com ja s'ha dit avui, una narració en gran part autobiogràfica del propi Coromines sobre la seva estada a la presó, Montjuïc, i el seu posterior exili. Per tant, ja veieu que es tracta d'uns mesos molt importants en la biografia de Coromines. De Madrid estant, Coromines comença també una certa col·laboració regular en el medi, en el món literari i periodístic madrileny. Coromines s'ha de guanyar la vida d'alguna manera i, en part, aquest intent per guanyar-se la vida mínimament es produeix a través de la seva col·laboració en diverses publicacions a Madrid i fora de Madrid, però sobretot a Madrid. Per exemple, durant aquests mesos, Coromines comença a explorar una faceta important també de la seva biografia, la del Coromines periodista. Coromines periodista que comença a col·laborar amb una certa regularitat amb premsa republicana, llibertària o modernista. I la nòmina no és exhaustiva. Aquí us he posat, o els hi he posat, uns exemples. Comença a col·laborar amb el diari El Progreso, d'Alejandro Lerroux, a la revista Llibertària, la revista Blanca, del Joan Montseny, Federico Urales, o premsa modernista, Vida Nueva. Però no només premsa política, sinó també premsa especialitzada en temes artístics i en temes culturals. També s'ha dit aquí, Coromines és un notable crític literari i teatral, com demostren molts dels seus textos, molts dels seus articles, moltes de les seves crítiques literàries i teatrals que va publicant durant tots aquests mesos en publicacions com, per exemple, La vida literària o La música il·lustrada, que converteixen Coromines en un destacat crític artístic i literari, i crític teatral també. Per tant, ja veuen que les facetes de la biografia de Coromines són molt diverses i molt, diríem, això que he dit quan he començat, toca moltes tecles al llarg de la seva biografia. Una altra fita important són encara els anys de Madrid. El 1899 coneix la que serà la seva futura dona, la Celestina Vigneau. Després farà una certa carrera com a pedagoga i com a pedagoga important. Es coneixen el 1899 en les excursions que organitzava la Institució Libre d'Ensenyança i a la qual hi assistien tots dos. També s'ha parlat aquest matí dels contactes entre Pere Coromines i la Institució Libre d'Ensenyança. Doncs sí, per exemple, va conèixer la que seria la seva futura dona en una de les excursions organitzades per la Institució Libre d'Ensenyança. és prou sabut també de tothom. El matrimoni tindrà 8 fills, aquí els veiem, el nom dels 8 fills. Aquí veiem una imatge familiar amb els 3 primers fills, entre els quals destaca, evidentment, el Joan Coromines, l'il·lustre filòleg, però també els altres 7 fills. També els altres 7 fills. Però, evidentment, Joan Coromines és, diríem, el fill més... el que ha estat després més conegut per la seva obra i per la seva importància. A partir d'aquí, què? Doncs també s'ha dit aquest matí, torna a Barcelona. Després d'aquesta etapa d'exili, estada a l'Empordà, estada a Madrid, Coromines torna a Barcelona i ho fa en gran part per entrar a formar part del personal de l'Ajuntament de Barcelona, ocupant un càrrec important en l'organigrama econòmic de l'Ajuntament de Barcelona, el negociat d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Entra a treballar a l'Ajuntament en gran part per la insistència i per les gestions que ha fet Ildefons Sunyol, que el 1903 ajuda de forma molt notable a l'entrada de Coromines en l'Ajuntament de Barcelona, on farà una feina important. No voldria oblidar que Pere Coromines, per exemple, és un dels redactors del pressupost extraordinari de cultura de l'any 1908. Per tant, té una obra important. Un Ajuntament de Barcelona que abandona després de la Setmana Tràgica, el 1909. Per què? En gran part per l'actitud que ha pres l'Ajuntament amb motiu de la repressió dels fets revolucionaris de la Setmana Tràgica del 1909. Un consistori barceloní que es posa del costat de la repressió, diríem, d'aquests fets revolucionaris, i això incomoda molt Coromines, que sens dubte està recordant la seva pròpia vivència com a pres i exiliat i, per tant, també com a represaliat, en aquell cas concret, després del procés de Montjuïc. Per tant, l'actitud de l'Ajuntament ara, el 1909, li recorda, en part, un episodi molt amarg de la seva joventut, la seva etapa d'exiliat i de pres arran del procés de Montjuïc. I, per tant, Pere Coromines decideix abandonar l'Ajuntament de Barcelona en gran part per la disconformitat de Coromines sobre com ha gestionat l'Ajuntament aquesta etapa post-Setmana Tràgica. És ara quan Coromines comença ja a abandonar de forma definitiva aquest republicanisme salmeronià de finals del segle XIX per acostar-se de forma ja molt clara al republicanisme catalanista. També s'ha dit en les sessions d'avui. Per tant, a partir del 1909 es produeix un altre gir ideològic i polític en la vida de Coromines. És ara, a partir del 1909, quan el seu acostament a un catalanisme més clarament republicà o a un republicanisme més marcadament catalanista es comença a fer evident. I això passa per col·laborar amb el Centre Nacionalista Republicà, un grup que s'havia ascendit de la Lliga el 1904, i és ara quan comença la col·laboració més o menys regular de Pere Coromines amb el Poble Català, que és el portaveu periodístic del nacionalisme republicà. No ens podem oblidar, també s'ha dit avui, que en aquells anys, 1907, Coromines ha pres part en la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans, la institució de l'alta cultura catalana creada per Prat de la Riba el juny del 1907, de la qual Coromines és un dels membres fundadors, serà el tresorer de l'entitat també durant alguns moments i el 1931 serà el president de la secció de ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, una vinculació molt estreta, la de Coromines amb l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, ja veieu que els registres polítics no serveixen del tot per analitzar la biografia i la importància de Pere Coromines. No ens podem oblidar d'aquesta altra faceta important en la biografia de Coromines, la seva participació en l'obra cultural institucional del catalanisme. en aquest cas, d'un catalanisme noucentista, que és el que d'alguna manera permet aquesta creació de l'Institut d'Estudis Catalans i després, el 1914, de la Mancomunitat de Catalunya. Una altra fita important, 1909, és escollit regidor a l'Ajuntament de Barcelona, al districte 9è, Sagrera, Camp de l'Arpa, Horta i no sé quin més. És escollint regidor a l'Ajuntament de Barcelona, formant part d'aquesta coalició, l'Esquerra Catalana, que anticipa el que pocs mesos després serà la fundació, el 1910, de la Unió Federal Nacionalista Republicana, la UFNR, aquesta Unió Federal Nacionalista Republicana, de la qual Pere Coromines serà un dels fundadors. I no només això, sinó que a partir d'aquest moment, 1910, Coromines accepta també portar la direcció del poble català, d'aquest diari portaveu del nacionalisme republicà. Són els anys més exitosos de la seva carrera política, tot i les contradiccions del mateix Coromines, tot i les contradiccions del mateix nacionalisme republicà, un partit que de seguida perd la força inicial per acabar entrant en crisi només 4 anys després de la seva fundació. Però, en qualsevol cas, en representació de la Unió Federal Nacionalista Republicana, Pere Coromines serà escollit diputat a Corts en les legislatures de 1910 i del 1914. És veritat que a partir d'aquest moment, del 1914, el partit ja va perdent força, està entrant en una crisi progressiva, una crisi que es veu accentuada per una controvertida aliança electoral entre els nacionalistes republicans i el Partido Republicano Radical d'Alexandre Lerroux. Una aliança electoral que no entenen part de les bases de la Unió Federal ni la militància de la Unió Federal i part de la direcció de la Unió Federal, que a partir d'aquell moment entra en una crisi ja irreversible que portarà Coromines a abandonar la política activa el 1916. Abandonar momentàniament, perquè com que ja s'ha dit avui també, la Segona República permet ressuscitar políticament el personatge. Però en qualsevol cas, el 1916 abandona la política activa, però no la presència pública, perquè Pere Coromines, ho veiem aquí, és una peça important a l'hora d'entendre la Constitució, per exemple, de la Mancomunitat de Catalunya el 1914. I no només això, sinó que Pere Coromines s'integra en alguna de les institucions creades per la Mancomunitat. Serà el catedràtic de Moneda i Banca, per exemple, de l'Escola d'Alts Estudis Comercials, vinculada directament a la Mancomunitat de Catalunya. Aquest retraïment de la vida política no li impedirà tampoc, per exemple, prendre part en la campanya per a l'autonomia de Catalunya del 1918-1919, organitzada per la Mancomunitat de Catalunya. Per tant, és veritat que el 1916 ha abandonat la política, però també és veritat que la seva presència pública, no estrictament política, però sí pública, continua sent molt evident en aquests anys centrals de la dècada del 1910. I ara que ha abandonat la política, què? Doncs ara que ha abandonat la política, pot centrar-se en les seves altres activitats, especialment en les seves activitats professionals. Recordem que Pere Coromines és advocat i té un bufet d'advocats. I en les seves activitats professionals en l'àmbit de l'economia. També s'ha dit aquest matí, Pere Coromines és un dels fundadors del Banc de Catalunya l'any 1920. Per tant, abandonar la política vol dir disposar de més temps lliure per dedicar-lo a les seves activitats professionals o literàries. Si ens hi fixem, a partir d'aquest moment, i amb l'excepció de les persones imaginàries del 1899 i de la vida austera que havia publicat el 1908, ara, durant aquests anys, publica una part molt significativa de les seves obres, d'algunes de les quals s'ha parlat aquest matí. La professora Mita Casacuberta ens ha parlat de les dites i facècies de l'estreno filàntrop en Tomàs de Bajalta. Fixin-se que aprofita l'abandonament de la seva carrera política per publicar de forma bastant notable les Gràcies de l'Empordà l'any 19, les Cartes d'un visionari de les quals s'ha parlat aquesta tarda, el 1921, el recés dels Tamarius, la mort de Joan Apòstol, també s'ha parlat aquesta tarda, o les Llàgrimes de Sant Llorenç. Per tant, no resta inactiu. I no resta inactiu tampoc durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931. Què destaquem de la biografia de Corominas i de l'actuació de Corominas durant aquesta etapa? Sobretot, evidentment, la seva presidència de l'Ateneu Barcelonès, els cursos 1928-1929 i 1929-1930. Però no només la seva presidència de l'Ateneu Barcelonès, també, per exemple, la seva vinculació amb el Col·legi d'Advocats de Barcelona, ara perseguit durant la dictadura, i que serà defensat, la catalanitat del col·legi serà defensada, entre molts d'altres, per Pere Corominas, que també defensarà, diríem, la catalanitat d'un Ateneu barcelonès perseguit durant els anys de la dictadura. Per tant, durant aquests anys de dictadura primoriberista, Pere Corominas pren partit en defensa d'algunes de les principals institucions culturals i professionals catalanes ara perseguides durant la dictadura. Destaca, evidentment, ja ho he dit, la seva presidència de l'Ateneu Barcelonès durant els cursos 28-29, 29-30. Una presidència molt activa, malgrat les dificultats. Estem en plena dictadura de Primo de Rivera, però una presidència molt activa i molt contestatària amb la dictadura. Durant els seus 2 anys de mandat, Corominas intentarà preservar al màxim l'autonomia de l'Ateneu barcelonès i intentarà salvaguardar al màxim la catalanitat de l'Ateneu barcelonès. Per tant, una actuació important, la de Pere Corominas al capdavant de l'Ateneu barcelonès. Arribem així, i ja vaig acabant, 5 minutets, els anys de la Segona República i de la Guerra Civil, que són fonamentals per a la seva biografia política i en general. Per què? Pel que hem dit abans, s'havia retirat de la política l'any 1916, també s'ha dit, per part dels que m'han precedit en l'ús de la paraula, que Corominas vivia, no sé si tranquil·lament, però com a mínim s'havia retirat de la política i estava... Anava fent, diríem, advocat, economia, literatura, però és veritat que arriba el 1931 i s'inaugura una nova etapa en la biografia política de Pere Corominas i una etapa molt intensa. Pere Corominas, durant aquests anys de la Segona República, no és una figura ornamental. No ho és en absolut. Segurament de tota aquella generació de polítics republicans dels seus anys de joventut, CNR, UFNR, de tots ells, el que tindrà un paper, juntament amb Jaume Carner, el que tindrà un paper més rellevant i més actiu durant aquesta nova etapa política serà precisament Pere Corominas, no només a nivell polític, sinó també a nivell cultural institucional. Com veiem aquí, serà membre de la Junta de Museus de Barcelona, una Junta de Museus de Barcelona que presidirà el 1934 i des d'on s'intentarà impulsar la creació d'un museu art de Catalunya, diríem l'embrió del que després serà el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Són uns anys també intensos en la seva producció literària. Ho veiem aquí, interpretació del 800 català del 1933, Pina, la italiana del Dancing del 33, Del meu comerç amb Joan Maragall del 1935. Ja s'ha posat de manifest aquí l'estreta vinculació que unia i l'estreta amistat, en definitiva, el respecte mutu i l'amistat que unia Pere Corominas i Joan Maragall. Un Pere Corominas que no milita a l'Esquerra Republicana de Catalunya, diríem, és un republicà independent, és un republicà nacionalista, amb prestigi, això també s'ha posat de manifest aquest matí, amb carisma, i per tant De seguida, els principals dirigents de l'Esquerra Republicana de Catalunya, començant per Francesc Macià, intenten d'alguna manera comptar amb el concurs d'aquestes figures republicanes prestigioses de l'etapa anterior i aprofitar aquest bagatge i aquest prestigi per enfortir, per engrandir Esquerra Republicana de Catalunya i d'alguna manera per fer possible la participació activa de tota aquesta generació d'antics republicans en la nova etapa republicana. I certament Pere Coromines tindrà un paper de primera magnitud. També s'ha dit avui el seu paper com a ponent, per exemple, en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el de Núria, del 1931. El veiem aquí, en aquesta fotografia superior. Pere Coromines és el tercer començant per l'esquerra. Per tant, no és una figura ornamental, sinó que és una figura de primera magnitud. Fins que, finalment, Pere Coromines decideix ingressar, després de la famosa crida de Lleida feta pel president Francesc Macià, Pere Coromines decideix ingressar a l'Esquerra Republicana de Catalunya. I en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, o fins i tot abans d'haver militat en Esquerra Republicana de Catalunya, durant aquesta etapa, Pere Coromines tindrà una presència política activa. La tindrà en la Diputació Provisional de la Generalitat, a les eleccions legislatives espanyoles. A la Diputació Provisional de la Generalitat, per exemple, serà escollit pel districte de Sort. A les segones eleccions, les legislatives espanyoles, tindrà la representació per Lleida a les Corts del 1931-1933. No només això, a les eleccions al Parlament de Catalunya del 1932, Coromines també obtindrà la representació, en aquest cas, per Lleida. S'ha dit aquí també, el 1933 serà nomenat conseller de Justícia i Dret de la Generalitat de Catalunya, un càrrec que ocuparà en dos governs consecutius, el de 1933 i el del 1934. Per tant, ja veuen que l'activitat de Coromines durant aquesta etapa republicana no és accessòria, no és ornamental, sinó que és una actuació de primera magnitud. Arribem als anys, i ja acabo, de la Guerra Civil, uns anys durant els quals Pere Coromines torna a vincular-se al món museístic, serà escollit comissari general de Museus de Catalunya, càrrec des del qual treballarà, per exemple, per evitar la destrucció del patrimoni artístic català dels estralls de la guerra. No només això, sinó que també trobarem Coromines formant part d'algunes plataformes intel·lectuals, de plataformes, per exemple, formades pels escriptors catalans, com per exemple l'Agrupació d'Escriptors Catalans del 36 o la Institució de les Lletres Catalanes del 37, de la qual Coromines serà un dels membres fundadors i des de les quals treballarà en defensa de la cultura catalana perseguida durant aquells anys de guerra. I arribem ja a l'etapa final, exili i mort. S'ha dit també en una de les sessions d'avui, el 1938, un Coromines ja relativament malalt, amb una salut relativament fràgil, es veu obligat a abandonar Barcelona i a continuar el seu tractament mèdic a França, degut als talls intermitents d'electricitat que hi ha a Barcelona. I és allà, a França, on el sorprèn la fi de la Guerra Civil i a partir d'aquest moment es planteja ja l'exili definitiu, el camí del qual iniciarà al costat de la seva dona i 6 dels seus 8 fills i el portarà a Buenos Aires, on acabarà morint molt poques setmanes després d'arribar. L'1 de desembre del 1939, poques setmanes després de la seva arribada a Buenos Aires, Pere Coromines mor. I finalment s'acaba aquí una trajectòria biogràfica que, com que ja hem vist, és molt intensa, molt polièdrica, molt important des del punt de vista polític, però no només polític, sinó també cultural, des del món de l'economia, des del món literari i des de molts altres punts de vista. Moltes gràcies per la seva atenció.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Santiago, per aquesta exposició biogràfica de Pere Coromines, extremament interessant i rica. Ara voldria convocar en aquells que tinguessin ganes de participar amb algun comentari, amb algun afegidor, amb alguna cosa, doncs, que és el moment.
Jo tinc un dubte.
Antoni Mora, vinga, endavant.
És un dubte perquè jo sempre he tingut al cap que Coromines no és condemnat a mort. I ho diu el seu fill, les notes del seu fill. No ho sé.
Demanen... Hi ha l'equívoc. Sí, potser ho he expressat de forma poc exacta. El fiscal demana al Consell de Guerra la pena de mort per a Pere Coromines, que finalment no s'acaba de concretar, diguéssim.
És que no es pot no acabar de concretar. Un judici injust, desmesurat, una persona visiblement innocent, etc. Però un judici és un judici. Hi ha una condemna, el fiscal demana la pena de mort. I això ja és molt gros, eh? Li demanen la pena de mort. No per bé, no perquè tinguin proves de res, sinó perquè els testimonis falsos diuen que no és mentida, que l'han vist entrar i sortir en els casals aquests dels anarquistes, el qual és veritat, perquè hi anava i donava la real gana. No? Però la condemna a mort, és que aquest matí, no ets tu, el matí també s'ha dit, i penso que és més exacte dir el fiscal demana la pena de mort, el militar que és el seu advocat defensor, que necessàriament és un militar perquè és un consell de guerra, fa una magnífica defensa, aconsegueix que no el condemnin a mort. Sí que condemnen a mort a companys seus, segurament tan innocents com el mateix, perquè el culpable, el que va cometre l'atemptat, va fugir, no? I va morir més tard en altres circumstàncies. Però a mi penso que és important dir no va ser condemnat a mort.
Sí.
Ja és greu, eh?
Sí, no, és veritat, eh? És veritat, no ho he expressat correctament. El fiscal demana per ell la pena de mort, per ell i per altres acusats, que finalment sí, aquests sí seran executats. Coromines no. En part, per les dues raons que hem vist abans. És evident que els testimonis inculpatoris s'han obtingut mitjançant tortures. Això ho sap perfectament tothom a la Barcelona de finals del segle XIX. Per tant, els testimonis que l'han inculpat són testimonis que han declarat sota tortures, com va denunciar la premsa republicana de l'època. I després, evidentment, també per la nòmina dels que li van donar suport, tant aquí com a la resta de l'Estat. Personatges tan diversos com, per exemple, l'Amadeu Hurtado, el Salvador Dalí, pare del pintor, el futur notari de Figueres. A nivell més polític, Manuel Duran i Bas, Gumersindo de Azcárate, molts altres, afins o no tan afins a la seva evolució ideològica. Diríem, polítics, simplifico, més d'esquerres o més de dretes, és igual, però tothom. Evidentment, després ja Unamuno i molts altres membres il·lustres del món intel·lectual. Però si repassem la nòmina dels que li donen suport i dels que protesten davant de la injustícia d'aquest procés de Montjuïc, la nòmina és impressionant. I després és veritat, el fiscal demana per Coromines la pena de mort. Finalment no li imposen la pena de mort. Però en qualsevol cas, el que volia expressar aquest matí el professor Casasses i jo també en la meva ponència és si finalment es concreta o no, és un altre tema, però el cas és que li demanen, el fiscal demana per ell la pena de mort i això marca una trajectòria ideològica i en el cas de Pere Coromines de forma clara. Pensem que és jove. El 1898 és un jove, no tan jove, però no arriba a la trentena. I ell ho diu també. En algunes cartes adreçades al seu germà i al seu pare, d'aquells anys, ell confessa en algunes cartes, literalment, jo no sóc anarquista, ni he estat mai anarquista. Això ho escriu en algunes cartes, Pere Coromines. Ens l'hem de creure. Una altra cosa és, efectivament, que Coromines va fer, durant aquesta etapa de joventut, moltes conferències de temàtica social en diferents centres obrers, el Centre de Carreters de Barcelona i molts altres centres obrers i fins i tot anarquistes, als quals hi assistia Coromines per fer conferències de temàtica social. Per tant, això sí que és evident. La seva vinculació, estreta vinculació fins i tot, amb un anarquisme més moderat o més intel·lectual, o un anarquisme més cultural, això sí. Però Coromines, i també ho explica en algunes de les seves cartes al seu germà Alfons, diu, en el Centre de Carreters i en alguns altres centres anarquistes als quals he anat a fer conferències, hi ha diferents sectors anarquistes. Hi ha uns grups anarquistes més moderats i hi ha uns grups anarquistes més radicals i fins i tot terroristes, diu Coromines. Diu, amb els primers, amb els anarquistes moderats, sí que mantinc contactes. Amb els altres, amb els anarquistes més radicals o fins i tot amb els sectors anarquistes que aposten pels atemptats anarquistes, ell sempre se'n desmarca i diu que no vol saber res d'aquests sectors de l'anarquisme i que el seu acostament a l'anarquisme és sempre a l'anarquisme més moderat o més de caire cultural, que aposta més per aquesta regeneració cultural dels obrers, per aquesta regeneració educativa dels obrers i no tant per aquest anarquisme més radicalitzat o terrorista. Pere Coromines se'n desmarca sempre d'aquests sectors més radicals de l'anarquisme. Però en qualsevol cas, per a les autoritats polítiques de l'època, Coromines ho tenia tot. Republicà, tèbiament catalanista, però anarquista. Fa campanyes d'instrucció obrera en centres obrers i anarquistes. Per tant, si hi ha algú que posa bombes, doncs Coromines. Perquè té un ascendent molt important sobre aquest món bohemi, modernista i anarquista barceloní de finals del segle XIX. Però el pobre Coromines doncs no va tenir res a veure amb la preparació d'aquell atemptat ni de cap altre atemptat. El que passa és que a ulls de les autoritats polítiques, doncs és evident que Coromines reunia en la seva persona molts condicionants negatius. Republicà, obrerista, modernista, anarquista, s'havia significat durant la seva joventut en defensa d'una Universitat de Barcelona menys laica i més progressista. Per tant, tot portava a assenyalar-lo amb el dit. En qualsevol cas, el trauma del procés de Montjuïc marca un abans i un després en la evolució vital ideològica de Pere Coromines. Però és cert, el fiscal demana per ell la pena de mort, però no és condemnat a mort.
Però el que esteu dient, perdoneu, el que esteu dient és que els seus coacusats sí que van ser executats.
Alguns d'ells sí, 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 sí. Alguns d'ells sí. Ell no, segurament, perquè era qui era. Era Pere Coromines, un jove universitari, militància republicana,
pressions,
il·lustrat, però els pobres, perdoneu, els pobres desgraciats que són condemnats en el mateix judici, obrers, menestrals, alguns d'aquests sí, es dicten diverses condemnes de mort. Ara no recordo de memòria el número exacte, però
no, sí. No, però hi va haver eren uns quants els acusats,
Sí. I els gravats aquells que es van publicar a la premsa de l'època, la premsa republicana sobretot, doncs veient l'escamot d'execució disparant contra... Ara no recordo exactament el número, però sí que hi va haver condemnats a mort arran de l'atemptat de canvis nous. Sortosament per ell, Coromines no, però alguns altres sí. Alguns altres sí.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Hi ha algú més que vulgui fer? Alguna intervenció? Alguna pregunta?
Si ningú pregunta, jo només volia dir, és que van detenir centenars de persones.
Són què?
Van detenir centenars de persones.
Sí, sí, però...
Les redades van ser tremendes. La repressió va ser una enormitat que va durar mesos i mesos. I com que la colla de Coromines no existia com a tal colla organitzadora de res, els que li va tocar són els que compartien cel amb ell, però com que no tenia res a veure amb cap organització específica d'aquells actes, i els col·legues que estaven al seu entorn segurament tampoc res de res. No? Però vaja, és per seguir amb el tema.
Sí, no, i voldria res, un segon més. És veritat el que diu el professor Antoni Mora, es van tancar indiscriminadament publicacions obreres, publicacions anarquistes, centres obrers, centres anarquistes, més enllà dels detinguts, de les persones detingudes i algunes posteriorment executades, la campanya de repressió va ser indiscriminada i va afectar dirigents obrers, publicacions obreristes, centres obrers, ateneus obrers, va ser una campanya doncs això, indiscriminada, i que va afectar a persones a títol individual i a entitats obreres, publicacions, i va durar mesos. Sí, sí, sí.
En aquells anys, perdoneu una pregunta, en aquells anys en què ell no era ni diputat, ni regidor, ni res d'això, de què vivia?
Vivia...
A mi sempre m'interessa això, saber de què viu la gent.
Doncs comença, a poder viure amb una certa dignitat, diríem, i amb una certa autosuficiència, sobretot gràcies primer al suport familiar durant la seva etapa de joventut i després en una etapa una miqueta posterior a Madrid, per exemple. Les col·laboracions periodístiques a la premsa de Madrid, la política i la cultural, la premsa política i la premsa cultural, teatral, li permeten obtenir uns ingressos modestos però regulars. En gran part, la seva supervivència passa durant aquells moments per aquestes col·laboracions periodístiques. Encara no ha començat la seva carrera literària, encara no ha consolidat el seu fet d'advocat, encara no...
Per això.
No ha iniciat la seva carrera política i, per tant, viu de les seves activitats periodístiques, literàries...
Però, en canvi, ha estat a l'exili, ja. I això també es menja a l'exili, s'ha de menjar a l'exili, eh? Ho dic perquè a mi aquest tipus de coses m'interessen, saber la gent com se'n surt. És que m'alegro molt que se'n surti la gent, eh? Però saber com...
Ajudes familiars, ajudes d'amistats, sobretot en aquesta etapa de l'exili, que fa en part acompanyat de la seva mare, sobretot en Daia, eh? Després, quan van a l'Empordà, se separen, diguem, i ja quan marxa a Madrid va sol, però... En aquesta etapa inicial, el suport familiar i el suport d'algunes amistats, que són les que li permeten sobreviure a l'exili. I després, en una etapa una miqueta posterior, els seus treballs literaris i periodístics. Després vindrà ja la seva carrera política, el seu bufet, la
consolidació del seu bufet. És diferent.
Ajudes familiars, amistats i aquesta incipient carrera literària i periodística.
Cal pensar, si em permeteu afegir encara, que aquest home fa una reorientació tremenda de tota la seva vida, es converteix en economista quan se'n va a Madrid, quan torna de l'exili d'Hendaia, se'n va a Madrid, es prepara d'economista, cosa que no havia estudiat mai perquè ell havia estudiat dret, però fa articles, com dius, artístics, de música, revistes madrilenyes, sobretot, també articles de temes d'economia. I viu de petits articles i no es casa, vaja, per casar-se doncs, ja ha de tenir el càrrec a l'Ajuntament com a funcionari nomenat, que ja és un economista i, a més, sembla que fa una feina brillant d'economista ja entrats en el segle a l'Ajuntament de Barcelona.
I és veritat també que, sobretot durant la seva estada a Madrid, alguns dels seus amics polítics de la capital fan algunes gestions per preparar-li algunes oposicions a càtedra en algunes universitats espanyoles. Finalment, aquestes oposicions a càtedra no sortiran bé, però un intent de la seva consolidació professional també passa. En aquestes mesos d'estada a Madrid, intentar presentar-se a algunes oposicions a càtedra, i mentre dura el seu noviatge amb la Celestina Vinyó, ella té una feina estable com a professora en una escola de pàrvuls a Madrid. Per tant, això també pot ajudar en alguns moments. Però, en qualsevol cas, la seva consolidació professional vindrà una miqueta després.
Sí. Molt bé, hi ha algú més que vulgui fer encara alguna intervenció? No? Bé, doncs, si us sembla, moltíssimes gràcies, perquè ha estat, Santiago, un bon repàs que fa quedar, que quan es repassa de debò, oi, fa quedar molt parat, ho sabem i ho sabíem, però fa quedar molt parat quan es posa tot junt, perquè és espectacular el que arriba a fer aquest home de girigonces, de canvis, amb una conviccions profundes sempre, i amb habilitat, i amb intel·ligència, etcètera. Vull dir que això va quedar molt parat. Però ara, si us sembla, faríem també una petita pausa, oi? Que serà res de 10 o 12 minuts, perquè a les 7, just a les 7, faríem l'última intervenció del dia, que seria la del doctor Jordi Sales. Si us sembla, per tant, moltíssimes gràcies, Santiago, perquè ha estat molt bé. Agraïm molt la teva participació i presència. Tenim la sort també de que totes aquestes coses, aquestes aportacions, doncs, seran recollides en forma de llibre, oi? I, per tant, podrem, sobretot els que hi han participat, però també els que no, i encara amb més interès, segons com, podran gaudir-ne i podran tenir un recull d'informació i de reflexió molt important per escrit. Ens retrobem a les 7. Moltes gràcies.
Molt bé.